Gràcies, per tant, per encarregar-me d'introduir el què i el com de la conferència, per la responsabilitat i la confiança que significa. En primer lloc, cal agrair a en Jordi Martí l'oportunitat i l'espai que ens brinda a casa seva i des d'aquestes xerrades conferències que ja fa anys que va crear per parlar de la Festa Major i de tot el que l'envolta. Cal dir també que els Janios celebrem cada any per Santa Tecla la festa de la Colla Jove i que considerem els Janios, amb permís d'en Jordi, una mica a casa nostra, la nostra seu. Donem les gràcies també al restaurant La Salseta, a la sonorització Justo Conde i a l'Eco de Sitges per la seva col·laboració. A la taula ens honoren la seva presència el president de la Comissió de Festes, Francesc Arbonés, qui ens adreçarà les paraules a l'inici, i el nostre cap de colla, en David Rossell, a part del ponent, en Josep Pérez. quan el contingut té dues parts. La primera és un repàs a la història de la Colla Jove des del punt de vista de qui l'ha viscuda i que ajuda a entendre no només la nostra història com a colla, sinó també la de Vall de Diables de Sitges a partir de la segona meitat del segle XX. La segona descriu la nostra participació als Jocs Olímpics Barcelona 92, avui, 9 d'agost, el mateix dia i a la mateixa hora que fa 25 anys de la seva cloenda, que és l'acte en el que van participar. Des del meu punt de vista, també històric, tant des de la perspectiva de descripció del passat com de la narració dels fets, perquè he viscut tant amb el ponent com amb tots els membres ja jubilats del foc actiu de la colla, les fabuloses iaies, de les que aquí hi ha una bona representació, el període que es descriu. Us diré el següent. La conferència va i s'embolcalla de festa major, esdeveniment que sempre igual, però sempre diferent, ens reuneix a tots i a totes cada any i ens mostra la importància d'allò que és compartit, col·lectiu i que sovint ens fa la vida més fàcil i més agradable. Va d'emocions, d'amistat, del pas del temps, de 40 anys compartits, rècord i record, i de la importància d'explicar-ho. Els 40 anys junts són el nostre rècord olímpic, una gran cohesió de grup, però anàrquicament organitzada. El passat dona forma al present i condiciona el futur. Així, Barcelona 92 arriba fins a nosaltres ara, està present i ens influeix. Així com Barcelona 92 va suposar un abans i un després en la història de Barcelona, sobretot, però també en part en la de Catalunya, per nosaltres també va ser així, perquè si comptem des del primer Sant Bartomeu que vam sortir com a colla el 1971 i el final del canvi generacional a la Colla Jove el 2010 amb la retirada de les iaies, el 1992 érem a mig camí. Pel final deixo el que potser és més important, agrair-vos a totes i tots la vostra assistència, tot desitjant-vos una bona festa major 2017, president, quan vulguis.
Molt bona nit a tothom i molt agraït de que m'hagueu demanat de ser moderador d'aquesta nit, que poca cosa es podrà moderar, perquè quan un entra avui als Ànios es dona compte que aquesta nit, aquesta xerrada de debat, doncs serà una mica una xerrada familiar, perquè el color vermell preval, i per no dir que és el 100%, o sigui que tots els nervis m'han passat. Sitges ha exportat sempre els seus balls i el seu talent festa majorenc que fora de lo que és la vila. Jo podria dir 82, els gegants de la vila actuen a la inauguració del festival del Mundial de Futbol. Tenia petitó, també tenia 13 anys, que vaig acompanyar mon pare al mig del Camp Nou, una gran experiència amb aquells gegants tan guapos, perquè eren els millors. Són els millors, eren els més guapos. El 85 un senyor es va perdre per aquí pel poble, hi havia un espectacle que es deia Espanya és així, que es celebrava a Brussel·les, i en aquell any doncs, vaig tenir la sort també de fer part de la Moixiganga de Sitges i vam anar a viure un any, un mes i mig entre Buseres, Lieja i Amberes. Com a ball representant de Catalunya, la Moixiganga de Sitges, hi havia moltes moixigangues arreu del país i es van escollir la nostra perquè és una mica el que debatrem aquesta nit, perquè la Jove se la va cridar al 92 a participar a la inauguració dels Jocs Olímpics. Doncs, bueno, orgull de sitgetada que els nostres balls doncs, tinguin aquestes representacions fora de la vila i res, que moltes gràcies, que aquesta xerrada sigui interessant, que ens aprengui moltes coses. I just abans d'arribar aquí hem tingut un superet a la salseta, que estava no força bona, millor. I bueno, parlant, doncs, ni m'he donat compte que aquesta persona ja al 92 no hi era, però m'agradaria que tothom tingués una bona pensada per en Ramon Martí i bueno, un fort aplaudiment per ell, que potser no va estar al 92, però va ser amb l'ànima per al mig de vosaltres.
Bona nit. En principi no estava previst que parlés, però com a...
Ets el cap de colla, noi.
Com a cap de colla m'estreno aquest any amb aquesta nova responsabilitat i crec que aquesta xerrada és important, doncs, per tot el que hem dit i també perquè hi ha molta gent que coneix la Colla Jove però que no sap la història i per què funcionem i som d'una manera determinada i crec que avui hi haurà moltes coses que estaran bastant clares i bueno, espero que tothom estigui atent i que es quedi amb aquest missatge. Gràcies.
Bé, bona nit. Suposo que han acabat ja les presentacions. I jo m'adhereixo, lògicament, com no pot ser d'altra manera, els agraïments que en Magí ha fet al començament de la seva xerrada. I vull afegir un agraïment precisament a ell, de la meva part, perquè com a bon professor universitari que és, ha tutelat tot el que us diré i suposo que ha fet que digui menys tonteries de les necessàries. Gràcies, Magí. Bé, comencem perquè tampoc és per estar aquí donant-se floretes tots plegats amb massa estona. Demano perdó d'antuvi perquè en molts casos personalitzaré a mi mateix la història, però és la base en la que puc explicar-ne una part. Segurament en les mancances i errades que comporta la memòria. L'altra part està estreta de les converses amb els companys de la colla i del llibre 150 anys de Diables de Sitges 1853-2003, que les tres colles actuals van editar amb motiu de l'efemèride. Per tant, agrairé qualsevol correcció o aclariment que em pugueu fer quan hagi acabat aquesta xerrada. Quan en un dels àpats que de tant en tant fem les iaies, abans reieu, les iaies de la colla jove de Diables, les iaies som els que hem deixat de ser diables en actiu, però que continuem sent membres de la colla. Com us deia, en un d'aquests sopars o dinars va sortir de si celebraríem d'alguna manera els 25 anys de la nostra participació a la cloenda dels Jocs de Barcelona, ara fa 25 anys. Em va venir al cap ràpidament un fet que ara us explico i que m'ha permès encendre la carretilla que és aquesta xerrada. L'any passat, durant la transmissió que feia el Canal Blau de la processó de Sant Bartomeu i en el moment en què passava per davant de les càmeres que estaven situades a la plaça de l'Ajuntament i al Baluart, em sembla recordar, jo encara estava a casa controlant per mitjà de la televisió el temps per anar a veure-la. Ja no tirava foc, per tant, podia sortir quan volgués. En aquell moment, els comentaristes, quan passava la colla per davant, van dir que la colla jove de Diables també estava d'aniversari, ja que complia els seus primers 35 anys. Ep, algú falla, em vaig dir. Si jo fa 8 anys que ja no tiro foc i vaig estar a la colla durant 40, doncs els números no quadren. El que molt sovint es diu en un mitjà públic, lamentablement, queda com a cert, quan alguns cops no ho és. Començaré doncs fent una mica d'història, per molts ja coneguda, però que penso que no és sobrer recordar. I si serveix per informar, millor. Història que és la que ens porta a que avui la colla jove de Diables de Sitges celebri els 25 anys de la seva participació a la cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. A Sitges hi ha un sol ball de Diables, que en el decurs dels temps s'ha anat representant, pel que fa als versos, en una de les dues versions, els 7 pecats capitals o els 10 manaments. I quina història està documentada des de 1853. El 1899 ja queda enregistrada la primera subhasta a la baixa com a forma d'adjudicar els balls participants a la processó, a una de les colles que es presentaven. Nosaltres ens centrarem únicament en els Diables. Avui en dia la gent se sorprèn l'afecció que hi ha a Sitges per tirar foc i que hi hagi tres colles a les processons. Doncs bé, us haig de fer saber, pels que no ho sàpiguen, que a la subhasta de 1906 es van presentar 12 colles, a la de 1911 9, i així amb més o menys colles fins al desgraciat i sagnant cop d'estat que va esdevenir amb una dictadura de 40 anys. Dictadura que no solament afectava l'Estat, sinó que es perllongava fins als municipis, afectant a coses tan inversemblants com les festes populars i les seves representacions. Durant els anys de la dictadura, l'Ajuntament de Sitges va continuar fent la pantomima de les subhastes, amb la particularitat, però, que només es podien presentar afines i addictos al règimen. No crec que tots ho fossin, però el fet és que tan sols hi participaven els que l'autoritat competente autoritzava, fins a arribar al 1971. I aquí permeteu-me que faci enrere en el temps i personalitzi la història. Jo em vaig incorporar a la colla el 1967, com a timbaler, junt amb altres que ens movíem al voltant del grup musical Els Peps, del que en formava part, com en Toni, en Tom Panyella, o en Talino el Mirall, que lamentablement ja no estan entre nosaltres, en Pepi Roig, en Miquel Mates, etc. Però quan ens vàrem incorporar a la colla, feia anys que ja n'hi eren l'Isidre Panyella, que era el Llucifer, tots el coneixeu. També hi havia estat, no vàrem coincidir, en Conessa, l'avi dels avui bastoners Cisco i Ricard, que em va comentar que ell havia sortit a la colla allà als anys 50. També en Jordi Sorià, telefonista de l'Ajuntament durant molts anys, i el senyor Dèbol, que tenia una perruqueria de senyores al carrer Espanya davant de l'Hotel Subur. I com no, en Rafel i en Ramon Martín, i en Josep Carbonell, en Carbo, el meu cunyat, amb dos també traspassats. I sobretot en Joan Josep Rocha, en Coté, que n'era el cap de colla. I el seu germà Jordi, i en Julio, incorporat un parell d'anys més tard, i que també els dos ens han deixat. I altres que no recordo, que hi eren o havien estat quan jo m'hi vaig afegir. Posteriorment, alguns ho van anar deixant i s'incorporaren de nous. En Magí, en Genís, en Rafel, en Manel, el Puigi, el Santi, que varia de Sant Gelet, si no ho recordo, no ho recordo malament, en Pep Duran, el Rayo, en Xavi, Piscines Carbonell, el doctor Clarà, que tenim per aquí, en Pere, el Toni Romerico, que també està per allà, etc. I que em perdonis que m'hagin oblidat, perquè no, tampoc la memòria no dona per tant. Fins a consolidar el que ara es diria el nucli dur, que es va mantenir al llarg de quasi 40 anys, des de principis dels anys 70 del segle passat fins al 2010, com en Magí ho ha explicat al principi. Aquesta colla, que no era ni vella ni jove, sinó una més de les que històricament hi havia Sitges, en no poder participar a les subhastes, se les va enginiar per poder actuar en una part de la festa, sortint ja des dels anys 50 com agregats a la matinal de Sant Bartomeu, i especialment com a colla organitzada per Santa Tecla, i d'aquí que se la conegués en aquells temps com a la colla de Santa Tecla. I tornem a 1971. Jo estava fent la mili, per tant no hi vaig participar directament, però els fets foren els següents. Cansats de no poder participar a la festa major com era el nostre desig, i amb la força i les ganes que dona la joventut, aprofitant que no s'havia canviat la manera d'adjudicar la participació dels balls a les processons, ens varen presentar al Saló de Plens el dia del vinyet, dia en què tradicionalment es feia la subhasta, representats per en Rafael Martín i en Josep Antoni Miravent Calaf. I en el moment d'obrir la licitació en què el secretari deia la quantitat que es pagaria per fer el ball, nosaltres vàrem manifestar que estaven disposats a fer-ho pagant una pesseta, en lloc de cobrar el que oferia l'Ajuntament. El secretari va manifestar la seva sorpresa indicant-nos que no era possible ni legal que la comissió de festes, que era la que pagava, cobrés a les colles i que almenys cobréssim la pesseta. Naturalment, es varen veure amb l'obligació d'adjudicar-nos el ball d'aquell any, indicant-nos, això sí, que sí, passàvem de 20 persones les despeses serien a càrrec nostre. Però no sabeu el que van tenir que sentir. Fins i tot que estàvem robant el pa. Home, el pa no ho sé, però suposo que per un dia de feina, més el llevat de taula, que per cert nosaltres vam deixar de fer, els diners que pagava el municipi devien ser molt llaminers. Però no penseu que el fet de fer el ball de franc, o fins i tot pagant, és un invent de la jove, no. El 1906, per exemple, amb Bonaventura Reventós ho farés el ball Por los Fuegos Solamente. El mateix any, el 1911, ofereix fer el ball, no, ell mateix, el 1911, ofereix el ball en 17 diables, dos timbalers per 800 carretilles i 300 sortidors, però gratis. I en Pere Pla ofereix 15 diables, dos timbalers i pagar una pesseta amb 50 cèntims. En Joan Pasqual Llenes, el mateix nombre de components, paga dues pessetes, en Miquel Comas tres, etc etc. Es veu que abans de la dictadura sí que la comissió de l'Ajuntament podia cobrar i no només pagar. El 1972 varen fer el mateix, però canviant d'estratègia. Aquest cop varen presentar l'oferta de cobrar una pesseta per persona. Com a document, us ensenyo aquest xec bancari o taló bancari. Aquest document confirma diferents coses. Primer, que eren 14 les persones que componien el ball. 10 diables, Llucifer, diablesa i dos timbalers. Els angelers no cobraven, no comptaven. Cosa que no era del tot exacta, perquè normalment en sortíem uns quants més de diables, com heu vist amb el document anterior, el del 1971, que ens avisaven de que no podíem passar de 20. Segon, que aquest xec no es va cobrar mai, doncs encara el tenim nosaltres. Tercer, que el pagava la comissió de festes de l'Ajuntament i que el tresorer o president, no ho sé exactament, de la mateixa era en Blai Fontanals. Per cert, que el seu pare, en Joan Fontanals, a qui també deien Blaiet, va ser el que ens va fer els versos els dos o tres primers anys. Després els fèrem els membres propis de la colla. Quart, que ens el van donar el mateix dia de la festa major. I cinquè, el més important a comentar és que ens pagaven com a Ball de Diables 1972. Res de colla jove, com en el document de 1971. Vista la situació creada i davant la possibilitat de que any rere any féssim el mateix, l'Ajuntament va prendre una decisió salomònica. D'una banda, eliminar la subhasta, no fos que els anéssim fent la punyeta cada vegada. I d'altra, alternar les dues colles, un any per la Festa Major, l'altre per Santa Tecla, això sí, sense cobrar, el que ens va permetre tenir més carretilles, que era el que volíem. És en aquest moment quan per diferenciar-les es posa el cognom a les colles, la vella i la jove. Però per una qüestió d'edat, ja que nosaltres érem majoritàriament molt més joves que els components de l'altra colla, la vella. Aquesta situació va durar fins l'any 1976, en què l'alcalde de l'època, Vicenç Ibáñez, va decidir que totes dues colles podien sortir a totes les festes. Penso que aquesta decisió va ser motivada pel fet que ell era membre de la colla coneguda ara ja com la vella. Per tant, si es posés com a referència aquests fets, les dues colles l'any passat tenien com a mínim 43 anys, 44 festes majors. Cosa que no és el cas, ja que totes dues tenen l'antiguitat històrica del propi ball. A més, si rebusquéssim per aconseguir pedigrí, podríem ser hereus d'algun dels que es presentaven el 1906. La nostra colla sempre ha procurat mantenir la tradició del ball, com tenir com únic toc de timbals el tradicional del Ball de Diables, o continuar portant les carretilles cada una sobre a la bossa, tot i que, segons referències, antigament semblava que els portàvem a la faixa, peça que vàrem recuperar, o que qualsevol innovació tingués com a finalitat millorar la imatge de la colla i del ball en si. I per extensió, la de la nostra festa, com el disseny de la samarreta, que, feta pel gran artista sitgetà Agustí Albors, és considerada encara ara per moltes colles de fora com la més artística i moderna a pesar dels seus 32 anys. O el disseny del septrot, el que en Ramon Martín va afegir dos claus més augmentant la capacitat de foc, cosa ara habitual a totes les colles. O el pas de timbalers de diables. Vull fer un incís en aquest punt, ja que la decisió que es va prendre penso que va condicionar la festa per sempre més. Perdoneu. El 1967, quan em vaig incorporar a la colla, fins al 1970, varen ser en Ricard Baqués i jo els dos únics timbalers. El 1971, en Ricard ens havia deixat per crear els Castellers de Sitges. Jo estava al servei militar, on em van concedir un permís. Després, amb un apartat d'anècdotes, us explicaré com, perquè considero-ho divertit. I va entrar a fer parella amb mi en Jaume Sorià, del Riquis, amb els que teníem molt bona relació. Aquesta parella va durar 2 anys, ja que el 1973 vaig passar a ser diable, cosa que molts anys després s'ha convertit en una de les modus operandi de la colla. Per ser diable has d'haver sigut timbaler o timbalera. I llavors en Jimmy, en Jaume, va demanar si podia ser acompanyat pels seus germans en Joan i en Ricard. I amb ells es va muntar una colla de timbals en què recordo també en Tomeu Carbonell, en Rafael Alcázar o en Tonino Vilches, entre altres. Quan aquest grup va decidir passar-se al drac, encara avui no sé per què, el mal ja estava fet. Els timbals tenien que ser una bona colla. I és quan entren els que avui són la base de la colla jove. I aprofitant aquest canvi, ens convertim novament en pioners en incorporar, de moment com a timbaleres, avui ja com a diables de Pedret, les primeres dones a una colla de foc. Aquesta dinàmica pionera es mantingué en ser els primers en tenir samarreta identificativa, com he dit abans, o els primers en imprimir els versots, el 1979, etcètera, etcètera. I aclarits aquests temes, passem al que ens motiva aquesta xerrada. Aquesta barreja de tradició i modernitat va ser la que va motivar a que comedians es fixessin en nosaltres com a possibles col·laboradors a la cloenda dels Jocs Olímpics Barcelona 1992. Us explico. Durant la processó de Santa Tecla del 1991 se'ns va adreçar una persona identificant-se com a pertanyent al grup teatral Comedians i que estava interessat en parlar amb els responsables de la nostra colla per oferir-nos la possibilitat de participar en els actes de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, dels que ells n'eren els responsables artístics. En Genís creu recordar que aquesta persona es deia Josep Cordomí, no? Em sembla, així m'ho va explicar. Com us podeu imaginar, la resposta afirmativa va ser unànim i quasi eufòrica, ja que s'encabia dins de l'ambient general d'entusiasme que tota Catalunya vivia amb motiu dels Jocs. A partir de llavors, varen mantenir diversos contactes amb comedians, especialment en Genís i en Carbo, que van desplaçar-se diferents cops a Canet, seu dels comedians, fins a arribar a signar el contracte que comprometia en dues parts. Aquest és el contracte. Amb l'empresa Ovidio Bassat Esports, que era la responsable de muntar els esdeveniments i que contractava els grups que hi participaven, sota la direcció de comedians. Aquest contracte es va signar amb l'Ajuntament, ja que nosaltres érem una colla municipal. Aquí us puc dir que només volien diables. Per tant, alguns dels timbalers es van incorporar com a diables fins a arribar a 20 persones, tot i que en participaren només 16. La resta eren reserves que m'especifica el propi contracte. El primer dia, el senyor Joan Font, director encara, aquí vull fer un incís perquè no he pres nota d'una informació que va arribar a última hora parlant amb els companys. Des de que quan vam arribar el primer dia, nosaltres es van contractar per una determinada manera de ser i d'actuar. La persona que ens va rebre allà on fèiem els assajos, anàvem a fer els assajos, es van dir que teníem que posar-nos a saltar i un dels companys, en Rafael Martín, va agafar el que vulgarment es diu un cabreig de 3 parells de nassos, apoyant lògicament per tots els altres perquè no era el que nosaltres acostumem a fer i per tant no acceptàvem. Llavors va ser quan va intervenir el Joan Font, director encara ara de Comedians, i ens va explicar quina era la nostra funció dins de l'espectacle. Diu, ni més ni menys que fer el mateix que fem habitualment, o que fèiem habitualment. És a dir, tirar foc de manera contínua des d'una banda de l'estadi fins a l'altra, procurant omplir d'espurnes tota la zona assignada. Per aquesta raó, el pirotècnic de la pròpia companyia, en Cristòfol Francesc, ens havia dissenyat unes carretilles sense tro, però de major durada. Em vaig robar una i li he posat una urna per no fer-la malbé. I la teniu, és aquesta. Fou aleshores quan alguns dels que estàvem allà ens vàrem interessar pels motius que els van portar a escollir la colla jove de Diables de Sitges, ja que el mateix Joan Font ens havia indicat que érem l'única colla que, com a tal, participaven en l'espectacle. L'explicació va ser per nosaltres sorprenent i afalagadora. Ens va explicar que durant l'estiu del 91 havien recorregut tots els pobles de Catalunya en què es celebraven festes majors i en les que hi participaven colles de diables. I que, entre totes les que havien vist, que eren moltes, la colla que millor representava els valors tradicionals d'un ball de diables, que era el que buscaven, era la colla jove de Diables de Sitges. No cal dir la pujada d'autoestima que això va representar per una colla que sempre ha tingut com a signe d'identitat el mantenir el més acuradament possible les tradicions que ens varen llegar els avantpassats. Tots vareu veure la cloenda i la seva espectacularitat, o la podeu recordar a través de YouTube i internet, però m'agradaria fer-vos una petita explicació de la nostra participació. Recordeu la temàtica. Apareixen els planetes, el Sol, la Lluna, etc. I per mitjà de la forja de Vulcà es construïa un nou món de flames i més flames. Es creaven circs, jocs infantils... Perdó, aquí m'ha saltat el... Bueno, és igual. Lluitadors, competicions esportives, festes, etc, etc. Tot de foc. Aquesta fou la nostra participació, mantenir una base de foc constant amb espurnes vistoses, però que no cremaven massa, i vam entrar a l'estadi per la porta de la Marató, atravessant tot el camp fins a la meitat del recorregut, moment en què havíem d'encendre tots alhora unes carretilles especials que portaven penjades a la cintura i que s'encenien elèctricament. És el que esteu veient, i aquí teniu el que queda, no? Això era el cinturó que portàvem penjant. I això és la carretilla. La bateria, la pila de la bateria té 25 anys, o sigui, ja podeu imaginar com està. Va.
Si ho sento l'explotat, això.
Sí. Explosiu. Més endavant, canviàvem aquest aparell per un altre, també d'encesa elèctrica, que simulava una copa de foc amb la que brindàvem per les bèsties serp i arpia, a les que vam acompanyar fins sortir per la porta del rellotge. I ara descanso 5 minuts, mireu, no 5 minuts, no, 50 segons. Bé, per garantir l'uniformitat ens van donar fins i tot unes espardenyes d'arpillera, roba de sac, totes iguals. Després les vam fer servir per la festa major, però com que no estaven ni fugades, varen patir el que no està escrit. Però fins a arribar a la cloenda va haver-hi força feina. Per exemple, entregar una llista de participants en totes les dades personals i participar a diversos assajos que es feien en un polígon industrial del Papiol i que, per cert, en molts moments eren bastant avorrits, però que ens els preníem amb la il·lusió de saber que participaven en alguna cosa que mai més podríem fer i que érem els únics, en el sentit de colla de diables, que ho faríem. L'assaig general i el propi dia de la cloenda va ser d'allò més divertit. Ens varen concentrar al Col·legi de Joan Miró a Barcelona, on verificaven les dades personals entregades prèviament, i ens posaven una pulsera de les que es poden treure sense trencar. També la tenim, eh? També la tenim, eh? La tenim tot, o sigui que ho guardem tot. Vull dir que aquesta és la famosa pulsera. Vull dir que... de les que només es poden treure, que no es poden treure sense trencar. I es pujaven uns autocars d'on només podien baixar en el recinte olímpic assignat i tancat. Tot això, com comprendreu, per qüestions de seguretat. No es podia beure alcohol, Però el nostre equipatge, vestits, faixes, masses, bosses, etc., sempre hi anava una nevera en la que, pels membres de la seguretat, hi portàvem les carretilles. Bé, el cert és que els dos dies d'assaig general i cloenda a la carpa que teníem assignada per sopar, vestidor i esperar l'hora, sempre hi havia molt bon ambient. I rebíem constants visites de membres d'altres grups participants que venien a saludar-nos i, de pas, brindar per l'èxit de l'esdeveniment. Per cert, i aquesta és la primera anècdota, com tota activitat olímpica hi ha lesionats, en aquesta també, nosaltres no podíem ser menys. Els que vau veure la cloenda, sigui en directe o gravada, recordareu que tot el centre de l'estadi, inclús les pistes d'atletisme, estava cobert amb una gran zona blava. També sabeu que les pistes d'atletisme, a la seva part interior, tenen una petita tanca d'uns 10 centímetres d'alçada que la delimita. Doncs bé, la lona tapava aquella tanca. I un membre de la colla, a l'acabar el recorregut, va veure com a algú se li havia encès el que semblava una bossa i que estava cremant sota d'una de les bèsties inflables que heu vist abans. I va tornar corrents a agafar-la o retirar-la. En la mala sort, que amb la foscor no va veure la petita elevació que feia la tanca, és aquesta, va ensopegar i luxació d'espatlla. Fins i tot amb això la colla jove és especial, doncs també és l'única en el món que no participant en cap competició esportiva va tenir un lesionat olímpic. Per cert, mentre en el centre mèdic de l'estadi atenien el lesionat, altres membres de la colla escoltaven allò de «Deportistes, bajen de l'escenario», que ells també hi eren. Si mireu, veureu una samarreta vermella per aquí. I d'altres es treien de sobre atletes xinesos que volien les seves samarretes. Continuaré per acabar amb les anècdotes que us he promès. La primera és que a l'època fosca, per poder sortir a la matinal com agregat, com ara, havies de portar les teves pròpies carretilles. Doncs bé, el primer cop em vaig comprar, crec recordar que unes 40, a un membre significat de la colla oficial. Teniu en compte que nosaltres no ho érem d'oficials, érem sobrevinguts. Per cert, que algunes em van sortir humitejades, suposo que pel temps que tenien. No recordo que qui me les va vendre fos pirotècnic. Una altra anècdota és que, com es deia abans, durant la mili vaig poder gaudir d'un mes i mig de permís per poder sortir el primer Sant Bartomeu de la colla jove, el del 1971, perquè l'Antoni Miravent, aleshores secretari de l'alcalde, li va fer firmar aquesta una carta dirigida al coronel de la caserna on jo era, que més o menys deia així: «Ilustrísimo señor coronel jefe del regimiento Palma 47, ruego tenga bien conceder al soldado bajo su mando don José Pérez Capdet de la primera compañía licencia para que pueda participar en los festejos que, en honor de nuestros santos patrones San Bartolomé y Santa Tecla, se celebran los días, etcétera, etcétera, etcétera. El soldado José Pérez Capdet es persona indispensable para el buen desarrollo de los mismos. Como miembro que es del grupo folclórico Diablos de Sitges, que participa inexcusablemente en las representaciones y pasacalles, etcétera, etcétera, etcétera». El coronel li va traslladar la petició al capità de la companyia, que em va cridar per llegir-me la carta i perquè li donés explicacions. El fet de que jo fos furri va fer que jo la tingués que arxivar i me la vaig llegir molts cops i per això recordo, poder els detalls no són exactes, però la construcció la recordo perfectament. I sobretot em va quedar allò de persona indispensable. Un timbaler ja m'explicareu, però bueno, vull dir, d'on deixem de... Bueno, el capità... el capità em va demanar explicacions. Quan li vaig explicar que tiraven foc pel carrer, em va dir: «Sí, algo he oído de que en Cataluña hay unos pueblos que en fiestas se dedican a quemar a la gente con fuegos artificiales». Ya me parecía a mí que eran un poco raros. Bueno, yo he posat raros, però la veritat es que em va dir que eren unos poco cabrones. Així de clar. Bueno, em sembla recordar això, que va dir que... Però em va donar el permís. És una anècdota important. Sembla, pel que ha esbrinat, que en aquella època era freqüent que l'Ajuntament demanés permisos perquè els joves que estaven fent la mili poguessin participar a les Festa Major i Santa Tecla. La colla jove, i continuen les anècdotes, ha estat convidada a diferents festes arreu d'Espanya, fins i tot a França, concretament a Nantes. Doncs l'alcalde d'aquella ciutat, que va estar a Sitges en festes, li va agradar tant que va contactar amb nosaltres, no, que ens va contractar per participar a la festa de la de Micaremma. Unes festes que es feien amb carrosses, bandes de música, grups folclòrics de tota Europa, a la mateixa, a la meitat de la Quaresma. Com el seu nom indica, lògicament. La rua era espectacular i hi havia un bon ambient de festa a la ciutat. Cosa que s'ha perdut, doncs ara fa un parell d'anys i vaig ser-hi i em preguntar per la festa em van dir que pràcticament no es feia res. Doncs bé, el fet i l'anècdota és que ningú va avisar o explicar als ciutadans el que era una colla de diables. La gent, per poder gaudir de l'espectacle, s'asseia fins i tot a les voreres tranquil·lament, tranquil·lament. A mitjans de març, a Nantes encara fa fred. La gent anava abrigada. Total, que a l'inici de la rua encara veig a un home assentat al voral amb un preciós anorac blau elèctric, sintètic, naturalment, que en caure-li la primera espurna li va desaparèixer. Tal com us ho dic, li va quedar només el plomissol de l'interior. Aquell home, lògicament, se'n va anar a la policia i aquí es va acabar la nostra participació. Ens va prohibir continuar tirant foc. Després, amb una plaça, avisats i d'això, vam fer una carretillada general i tal. Bueno, bueno. Una altra situació també curiosa va ser que a les festes de la Magdalena, a Castelló, la colla hi va ser convidada diversos anys. Però recordo especialment l'últim en què hi vaig anar. Ja sabeu que la gent llevantina tenen una especial afecció pels jocs artificials i especialment per les mascletàs. Allà, per la nostra participació, ens donaven moltes, moltes carretilles. Tantes que anàvem amb unes bosses més grans de les habituals. A la primera sortida d'aquell any jo vaig carregar amb unes 200 carretilles. Durant la cercavila portàvem davant una banda de música de les que feien el conegut Bombero Torero, que a les places de Braus i que també amb els llevantins els agraden molt, especialment amb els valencians. Als pocs minuts d'iniciar la rua i al mig de l'avinguda principal se'n va encendre la bossa. Ja podeu imaginar el festival que es va organitzar. Doncs segurament eren prop de 200 les carretilles que volaven i pataven per tot arreu. La banda va desaparèixer com per art de màgia. Però el més sorprenent és que la gent de la ciutat no fugia. Tan sols com nosaltres anava esquivant les carretilles que els arribaven i no sols això, sinó que quan va acabar l'espatec es van posar a aplaudir de manera enfervorida i demanant que n'encenguessin més de bosses. Increïble. Com veieu, crec que les colles de diables de Sitges som germanetes de la caritat, comparades amb els costums d'altres llocs i per la seva trajectòria i comportament la jove és la mare superiora. I ja que hi estic posat, recordo que la jove tan sols ha hagut de presentar-se dues vegades davant del jutge per denúncies de dos ciutadans que es van sentir ofesos perquè sortien els versos. El primer cop, quan se li va explicar al jutge que es tractava d'una manifestació divertida, folclòrica i tradicional, va desestimar la denúncia. El segon cas va ser encara més divertit. En els versos d'aquell any fèiem esment a una situació que s'havia donat al poble i esmentàvem que un tal Nerón havia fet unes obres faraòniques. Quan el ciutadà en qüestió era davant del jutge per reafirmar-se en la denúncia, aquest li va preguntar si es deia Nerón i ell ho negà. Llavors el jutge li va dir que ell no podia denunciar ningú perquè no era l'esmentat en els vers. Els detalls d'aquests afers els coneix a fons en Coté, ja que com a advocat i cap de colla ens representava i defensava tota l'hora. Permeteu-me que aprofiti l'ocasió per agrair públicament les generacions que ens han seguit, perquè han aconseguit que aquells ideals que han manifestat siguin vigents avui dia, com l'Oriol, ex-cap de colla, o en Garci, l'actual Lucifer, que també van participar a la cloenda dels jocs, i molts d'altres que ara ja són els veterans, com en Ratxo, el nostre cap de colla, el David, el Iago, el Chore, el Carlos, l'Ernest, l'Òscar, etc, etc. I que em perdonin els que em deixin, no? I a les diables, que no diableses, Elisabet, Adriana, Tais, que com les seves predecessores timbaleres han trencat barreres. I sobretot els més joves, que vagin acumulant anècdotes i històries i quan es celebrin els 50 anys els jocs, siguin ells els que ho expliquin recordant que la seva colla hi va participar. I ja per acabar la xerrada us vull fer una pregunta. Coneixeu aquest vers? O gloriós Sant Bartomeu que desitja sou patró, feu que les banyes que porto no se'n tornin de debò. Ho coneixeu, no? Bé, sí, efectivament, és un vers que va fer famós en Ramon Martín, fent de Llucifer. Però el que molts no sabeu és qui és l'autor d'aquest vers. Molts sí, però no tots.
Digue-ho, digue-ho.
I de moltes de les respostes que donava en Ramon Martín. L'autor era un tal Joan Martí. No, no us sonen molts, no? Podeu conèixer-ho pel seu nom artístic, Janio Martí. Sí, efectivament, el pare del nostre anfitrió. El marit de la Sílvia. Per tant, com veieu, la relació de la colla jove dels Diables de Sitges amb aquesta casa té unes arrels molt profundes. No vull fer-me més pesat i agraeixo la vostra atenció i paciència. Novament, gràcies, i en Jordi per acollir-nos. Gràcies. I el presentador té la paraula. Gràcies, bona nit.
Molt bé, doncs s'obre el debat. Si algú vol fer alguna pregunta, demaneu el micro i us el donarà en Jordi. S'obre el torn de debat, de preguntes, respostes i de debat sobre el que ha sigut la conferència. Endavant. No questions?
Tot ho teniu clar.
No questions? Molt bé.
Hello.
Molt bé, Ratxa.
Home, queda lleig. Però sembla que sigui el vermut de la jove, perquè d'alguna persona sense que puc veure, tots són membres de la jove. Menys mal que tenim en Vicenç Morando, que ho està gravant, i demà al dematí, no mig poble, no, tot el poble estarà escoltant aquesta conferència xerrada de Festa Major, i llavors servirà per allò, pues, si més no, tenir una informació que sempre ha quedat una mica fosca. I res, vull dir, no és pregunta, sinó aclariment, que el que fem nosaltres a la Festa Major des de fa més de 150 anys és el Ball de Diables de Sitges, que tots els sitgetans ens podem sentir ben orgullosos dels que sortim fent-lo a les tres colles, no tan sols a la jove, sinó també a la vella i l'agrupació. El que representem i mostrem a fora del nostre poble és el Ball de Diables de Sitges, que a més és patrimoni del poble, no de qualsevol altra colla, és del poble. I nosaltres, quan vam anar a les Olimpiades, vam anar representant el poble de Sitges, no la colla jove. Més que res, pues, que sempre han hagut aquestes polèmiques, que si pa aquí, que si pa allà, vull dir que el que fem és el Ball de Diables de Sitges. I ja està.
Hola, bona nit. Jo tinc una pregunta. Hola. Com és que podíeu sortir per Santa Tecla i no per Sant Bartomeu?
Bé, a veure, bàsicament per dues raons. Una és un fet, que per Santa Tecla en aquella època no era festiu. I per tant, els components de la colla que sortia no podien deixar els seus llocs de treball majoritàriament. I llavors pues, sortíem nosaltres. I la segona és una opinió, i és de que per Santa Tecla no es cobrava.
Això vol dir que no treballàvem nosaltres, no?
Bueno. Molts eren estudiants, altres treballàvem amb uns horaris diferents. O simplement podíem. Vull dir, també és important. I volíem. Ens compràvem les carretilles nosaltres, sí. Sempre ens les hem comprat. Què més?
Jo, a veure, en principi no volia intervenir, però bueno...
Perquè
ja ho hem repetit, que estem tots en família i això, i que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú i tot això. No sé si algú més li ha passat d'aquí, que quan heu explicat tot això de l'any 73-74, d'en Vicentet, uns surten per Santa Tecla, uns surten per Sant Bartomeu, a més llegint al Facebook l'altre dia una notícia m'ha recordat molt, no sé si algú li ha passat, el fitxatge del Di Stéfano pel Madrid i pel Barça i allò que va passar. Ara no seré jo qui digui qui fa de govern espanyol, qui fa de Madrid i qui fa de Barça, no? Però bueno, només comento això, que m'ha semblat una mica una decisió, pues bueno, digue-li Salomoni que no, i així com al final, en el cas del futbol, uns es van retirar aquí, pues ningú va acceptar el trueque ofert pel Vicente i bueno, vam acabar sortint tots i a partir d'aquí hem tingut dos colles de diables, no? Només comento això, que m'ha recordat la història del Di Stéfano. I després un altre, el tema de les Olimpiades, no m'ha, bueno, aquí una mica enfeinat, no m'ha quedat molt clar si un cop contractats us van demanar que saltéssiu i balléssiu o no. O sigui, no? Algú us va demanar que havíeu de saltar i ballar?
No, això va ser una decisió de la primera persona que ens va rebre el primer dia que vam arribar al lloc per fer l'assaig, el que ens va rebre i ens va dir, bueno, vosaltres aquí heu de fer això saltant. Després es va aclarir que no era el cas, perquè ens havien contractat i el primer contacte que havíem tingut era per fer el que fem normalment a la festa major.
El senyor aquell de l'assaig no sabia de què...
No ho tenia clar. La prova és que va durar el temps que va trigar...
És que em sorprenia això que algú... Mirés la colla jove i justament us llogués per saltar i ballar, diu, home, amb les colles que hi ha a Catalunya que salten i ballen, diu, no
tenia
seria
sentit.
Una mica absurd, no? Però...
Suposo que aquella persona tenia al cap el fet de que, això li dius, hi ha majoritàriament les colles que no són de Sitges, pues salten i ballen. Poder n'hi ha alguna que no, algunes altres que no, però no són masses. Ara s'acostuma a saltar i ballar i brincar. I a lo millor tenien cap de que al dir-li que era una colla de diables, ah, doncs mira, vosaltres solteu per aquí. No era el cas perquè ja ens ho havien dit que no. Però clar, quan et reben la primera de dir, has de saltar, doncs on... Doncs no, doncs no. Què més? Ah, vinga, algú té dubtes? Aprofitem.
Jo hi era. No puc preguntar res perquè... Ho he vist tot això que m'has explicat ja ho he vist.
Ho has viscut, sí.
I vaig fer d'angelet, amb Antoni Llurià. Antoni Llurià i jo vam fer d'angelets, un any o dos o tres.
Sí.
I en Rafael Martín em pagava amb un mortadelo, un llibre d'aquells, una història sencera. Gràcies. Algú més vol fer alguna pregunta? És que m'ha caigut el micro a la mà, no és que vulgui ser protagonista, Déu en guard. No hi ha cap pregunta, no sé, curiositats, no? Martí?
Veig que tothom aquí presents, donem per acceptada la versió explicada aquí sobre el Ball de Diables de Sitges. Sí. Ja està, ho donem per bo això. Pérez? donem per bo, si tot està llest.
Jo tot el que tenia aquí ho he posat en un paper i us ho he llegit, vull dir que no sé, potser m'he deixat alguna cosa i ho podia aclarir, però si no m'ho pregunteu en aquests moments no ho recordo. Vull dir que...
No sé, com que sempre s'ha dit que en Jordi Serra tenia mal ajuntament i...
Ah, mira, doncs això... Bueno, poder... A veure, aquest tema, en Jordi ha tret un tema...
A veure, no...
Que gairebé és...
És el que diu la gent, eh? Jo...
És recurrent. Vull dir... En Jordi ha dit això del Jordi Serra perquè en aquella època era l'alcalde i tots sabeu que també, a més, era el director de l'Oficina Olímpica i suposo... Suposo que el fet de que a més fos amic meu i d'alguns dels que érem a la colla, pues ha motivat que la gent pensés, sense cap raó, que el que escollessin a la colla jove era precisament per ells. Com que jo entenia que això pogués sortir aquí, quan parlàvem de fer aquest acte, doncs em vaig interessar parlar amb ell. Que no era res més que una repetició d'altres anys, fa 10, 15, els que jo havia parlat amb ell, preguntant-li si efectivament ell havia fet alguna gestió o algú se li havia adreçat per contractar-nos o per posar-nos a nosaltres a fer els Jocs Olímpics. Aviam, la resposta va ser que en absolut, que prou feina tenia ell sent alcalde de Sitges i director de l'Oficina Olímpica per dedicar-se a veure qui participa o on participa en què. I més, amb una qüestió tan peregrina com que ni l'obertura dels jocs ni la clausura sabia ningú què es feia ni com es feia. Perquè fins i tot els assajos que nosaltres fèiem, fins a la general, eren parcials. Només veiem uns trossos, o sigui, el tros que ens pertocava a nosaltres. O sigui, no se sabia què es feia. Per tant, jo no crec que en Jordi tingui cap intenció d'enganyar-me amb mi, precisament, per dir que ell no ha intervingut mai en res. I me'l crec. I a més, vull fer esment d'una cosa que comentàvem mentre sopàvem amb en Cisco i amb en David, i és de que en la conversa que us he explicat abans amb el Joan Font, director de Comedians, preguntant-li per què ens havia escollit a nosaltres, va dir unes paraules que no he reflectit aquí, però que a mi amb els anys he anat rumiant. I és de que ens va dir que vosaltres participeu però heu de venir vestits com aneu a la professó. O sigui, samarreta vermella, faixa... i el vestit. O sigui que possiblement, parlàvem amb en Cisco, que és home de teatre, de que els que pensen en teatre i veuen més enllà del que veiem nosaltres abans de la representació, i és que segurament, dintre aquella foscor, com heu vist abans amb la petita filmació que ha sortit aquí, el color vermell de la nostra samarreta brillava molt més que una altra samarreta d'un altre color i destacava molt millor. I el fet de que per anar absolutament uniformats, ens donessin unes espardenyes, totes iguals, quan normalment nosaltres anem un amb unes bambes, altres amb unes sabates, altres amb una altra cosa. Em fa pensar que realment el que els va motivar, a part de ser una colla tradicional, que no saltàvem, que anàvem omplint de foc tota una zona, era per la imatge que donàvem amb la nostra vestimenta. Això és una opinió. El fet de que en Jordi Serra digués que ell no hi havia participat en res és una afirmació que no em mereix cap mena de dubte. Vale. Perdona? Bossa, sí, que portàvem bossa. La bossa? Sí. Home, però d'on penses que trec jo aquesta carretilla? La portàvem una bossa? La portàvem 5 o 6 carretilles cada un, no en tenia, no en portàvem amb això.
No portàvem carretilles d'aquí, vull
dir. Què més?
No tenien tro.
Res més? Jordi, tot teu.
Pues res, donem la xerrada per acabada. L'únic que ara, o sigui, em deixeu parlar un moment a mi. No. Sisplau. Sabeu que normalment, bueno, comencem amb les nades. Avui hem començat amb Barcelona del Freddie Mercury i la Cavaller. I no m'ha semblat adient interrompir jo aquest esperit olímpic i aquest moment tan... O sigui, no procedia, no? Però ara sí que em toca fer-ho. Només recordar-vos que demà, entre 1 i 2 quarts d'11 del matí, podreu escoltar aquesta xerrada íntegra per Ràdio Maricel. Per si algú li ha alguna cosa se li ha escapat o alguna cosa, clar, demà la teniu allà. Agrair també en la meva persona tots els patrocinadors de la festa, en especial al restaurant La Salseta, que ens poden donar fe de lo bé que s'hi menja. A l'Eco de Sitges tenim l'Albert aquí, que ens fa unes cròniques estupendes. Ràdio Maricel, com he dit. I a Sonoritzacions Justo Conde, que avui tenim en Joan Pros aquí liat als botons. Vale, com sabeu, cada any doncs la casa donem un petit recordatori als participants de la xerrada. Aquest any, bueno, potser, no sé si justament... Perquè també va ser molta casualitat quan em veu venir a demanar l'espai per fer una xerrada olímpica, que buscant data vam dir, hòstia, ho hauríem de fer el 9 d'agost. Diu, collons, diu, collonut, tu. També, saps allò, va ser el dia, saps? El 9 d'agost, justament avui, és el dia que es compleix 25 anys, però bueno, pura anècdota. Doncs el recordatori que hem fet aquest any, ho deia, perquè també són moltes xerrades que portem aquí, 18 anys de bar per 2 o 3 xerrades a l'any, doncs ja ens anem a una 50ena de xerrades i de recordatoris. Doncs mira, aquest any... ara us ho ensenyaré aquí perquè si no s'acopla això de l'Anna Sánchez, que ja ens va fer l'any passat, que té una empresa que es diu el Blauet de Sitges, que fa així cosetes de festa major. Aquest any, com que la festa major és tan llarga i fa tanta calor, doncs hem fet un joc de tovalloles, dues tovalloles amb motius de la festa major i també recordant la xerrada dels Janios. Ara les mostrem aquí, va? Trec una perquè, bueno, perquè si no em fotríem aquí un estol de... Agrair també a la colla jove i com no, felicitar-la per aquests 25 anys olímpics, feu molta goig encara, i res, i donar les gràcies a tots els participants d'avui, al David, veieu, joc de tovalloles, amb els motius festa majorencs i de les xerrades del bar. Gràcies, David. Ara donarem un exemplar a cada un, per no fer aquí. Moltes gràcies, Magí. Xiscú. Pérez. I res, només recordar-vos la xerrada de la setmana que ve, que no la farem dimecres, que tenim Madrid-Barça de Supercopa. La farem dijous, vale? Dijous 17. És molt interessant. Crec que podrem riure. Es diu, i demà ja ho veurem a l'Eco, es diu Mirant-nos de reull. Vale? Vindrà un amic vilanoví... empadernit, periodista i vilanoví empadernit, en Joan Ignasi en Xachi Gómez, vindrà a fotre una mica de canya, i un vilafranquí, en Joan Cuscó, graller i musicòleg, que també, bueno, vindrà una mica, pues, a comparar una mica les festetes, com les tenim, que sobra, que falta, gira, que tomba. I tot moderat pel críptic de Cubillos. Vale? Jo no me la perdria, pot ser bastant divertida. Vale? Molt bé. Pues res, moltes gràcies a tots i fins la setmana que ve. Gràcies.